guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el meteoròleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona.
A veure, de què parlarem avui?
Doncs avui ens anem a capbussar al mar. Ens anem a capbussar al mar. Està una mica freda l'aire, eh?
Sí, ara t'anava a dir, amb aquesta fred que fa aquests dies.
Està una mica freda, però abans posarem un neoprè. Avui, aprofitant aquests dies, aprofitant que fa calma. I anirem a veure uns hàbitats, un tipus de fons que normalment no crida molt l'atenció, perquè... Si t'hi fixes, sempre que ens ensenyen imatges del fons del mar, ens ensenyen zones de roca, d'esculls de corall, d'allò que, bé, a simple vista pot ser dels llocs on es vegi més biodiversitat, més tipus de peixos, d'organismes, de mol·luscs, etc. I gairebé mai, o molt poques vegades, ens ensenyen un fons de sorra.
És cert, sí, sí.
Gairebé
estem
mai,
acostumats
no?
a veure aquestes sorres submarines.
No, no, doncs avui anem a parlar precisament d'això, de les sorres submergides, d'aquestes sorres de bajamar. Podríem dir, Ona, que en oceanografia, que és la ciència que estudia els oceans i els mars d'arreu del món, es diferencien dos grans tipus de sòl marí, el terra del mar. És a dir, els fons durs, formats per roca o esculls naturals, bé siguin estructures coral·lines o estructures de roca o artificial, és a dir, blocs de pedra que es fan, per exemple, per les esculleres dels ports o esculleres submergides, etc. I, per altra banda, els fons tous, aquells fons formats per sorres, graves, fangs o llims, que recordem que això depèn del diàmetre del gra. Segons el diàmetre del gra, es fa aquesta classificació normalment de major diàmetre a menor.
O sigui, les sorres serien els que tenen el major diàmetre?
Seria, en aquest cas, seria graves, sorres, fangs i llims. No ben bé amb l'ordre que t'ho dit, sinó les graves són els que tenen el diàmetre més gruixut, més gros.
I d'on provenen tots aquests sediments?
Mira, poden provenir de l'erosió de materials minerals terrestres o bé de materials minerals submergits. I també de l'erosió d'estructures vives com ho són els coralls i altres organismes del fons, com per exemple les cloves de mol·lusc, bé siguin petxines, cargols, etc, etc, vale? O fins i tot diatomees, que són uns altres tipus d'éssers vius que bé poden tindre. Les sorres les podríem dividir, o els fons tous, com tot, en dos grans grups, o sigui, les sorres d'origen calcari i les sorres d'origen àcid, no? Depenent del material. Aquests sediments arriben a mar normalment transportats pels rius, transportats pel vent, o directament, en el cas dels marins, de l'erosió provocada per les onades i els corrents marins, que van transportant, van portant i van acumulant. Aquests sediments poden tenir dos viatges, o retornar a terra emergida, és a dir, el que el mar torna a arrossegar cap a les plages en forma de sorra, no? O bé restar al fons del mar, des de la llongada, des de ran de platja, fins a les profunditats més remotes de l'oceà, o sigui, ens podem anar fins a les grans fosses, per sota dels 4.000, 5.000, 6.000 metres de fondària, a les grans profunditats, no? Com dèiem abans, el diàmetre del sediment és molt important. I tal i com passen els deserts terrestres, farem molt sovint l'analogia entre les sorres emergides i les sorres submergides, perquè moltes vegades fins i tot agafa el mateix tipus de forma o de disposició, ja ho veurem. El diàmetre és molt important. Normalment, les graves i sorres de major diàmetre es situen més a prop de la costa. És com quan tu passaves per un sedàs.
Exacte, sí.
De petita, o de petits, que ho hem fet tot, de posar el sedàs aquell a la platja, i que la part de sobre, que quedava la sorra més gruixuda, i es colava el gran més...
La sorra
més...
fina, fèiem sorra fina, que en dèiem.
Fèiem sorra fina, doncs a la natura passa exactament el mateix. Normalment la sorra fina, els llims, tendeixen a acumular-se a les zones més fondes, on precisament no hi ha gaire moviments de corrents, hi ha molta més estabilitat tant horitzontal com vertical, no?, de les corrents, i allà es van dipositant. En canvi, les graves i les sorres més gruixudes sempre normalment toquen aigües menys profundes. I clar, no només torno a fer l'analogia amb la Terra, quan parlem d'un sol en terrestre, tenim la part de sobre de matèria orgànica, la part de sota de sorres o el que sigui, i la part de, més al fons, de roca mare, no?, que és on comença la, la sorra. Doncs en els fons marins passa tres quartes parts de mateix. És a dir, a la part més superficial de tot també s'acumula matèria orgànica. No sé si heu vist quan aneu a la platja o fins i tot quan us poseu les ulleres, que hi ha a vegades una part de sorra que és més fosca, com de color fins i tot negre, eh?
Sí, sí que és veritat.
No és cap vessament de petroli, ni cap tint d'hidrocarburs, ni cap de la brutícia, sinó que és la matèria orgànica en descomposició, el mateix que passa amb l'humus de la terra, doncs al mar. Restes d'organismes, d'algues, de fanerògames, etc., que ocupen aquesta primera capa.
Tot això queda allà dipositat a sobre les sorres, no?
Queda, queda dipositat a la primera capeta de la sorra.
I aquests fons, tous, són dinàmics o són estables? Sempre estan allà mateix?
Doncs aquí entrem en el que en ecologia s'anomena factor limitant. O sigui, que visqui un animal o un altre no ho marca les coses bones, sinó que ho marca les coses dolentes.
Els límits.
Els límits, eh? El que limita. I en aquest cas, el que marca la vida tant a les sorres de dintre mar com de fora mar, de superfície, és el moviment. Es tracta que són uns fons dinàmics. Es mouen a mercè dels temporals, de les corrents, de la mar, de la mala mar, etc. Són inestables. I això condiciona la vida que es pugui establir dintre del fons, no? Perquè normalment els organismes és molt difícil que pol·lulin només per sobre, sinó que molts opten, que ja ho veurem ara, per la tàctica de fixar-se a la sorra.
Clar.
Per no moure's, per estar estables.
Però no? Si aquest fons em dius que no és estable, que es va canviant, com ho fan això?
Si es desenterren en algun moment, es tornen a enterrar. Vale? Si us hi fixem també, abans t'he dit l'analogia entre les terra emergit i terra submergit, sobretot en platges poc fondes, platges de sorra, podem veure com dintre del mar les ondulacions són prou similars a les dunes de sobre la, emergides. Aquelles com onades, no?
Exacte,
que fa dintre,
sí, aquelles formes.
Dintre del mar, i això és precisament pel moviment de les onades i pel transport de la sorra, en aquest cas, per la corrent. Anem a parlar de vida.
Som-hi.
Fins ara hem parlat de la part geològica, de la part inerta.
Exacte, hem parlat de sorres, graves.
Del fons, ara anem a parlar de vida. Que és molt important, o sigui, precisament com hem dit abans, aquests éssers vius, siguin vegetals o animals, el que primer s'han d'adaptar és a la inestabilitat del terreny. I tal com passa a les dunes terrestres, els que tenen més èxit són els que aconsegueixen fixar-s'hi.
Això que dèiem, no? Que encara que el terreny sigui inestable, ells aconsegueixin quedar-se allà, no? Tornar-se a amagar.
I hem de parlar sí o sí de les praderies marines, perquè les praderies són els grans fixadors de les sorres, vale? Per exemple, la Posidònia i la Cimodocea aconsegueixen estabilitzar grans extensions de sorrals de poca fondària, entre els 0 i els 30 metres de fons. Perquè recordem que l'altre factor limitant a partir de certa fondària és la llum.
Ah, carai.
Són vegetals que produeixen la fotosíntesi.
Clar.
Sense llum no poden viure. Per tant, ja sabem que la llum a mar arriba ben bé, si les aigües són netes, 30, 40 metres, però no pas més, eh? A partir dels 40 metres ja comença a baixar molt la intensitat de la llum i, per tant, no poden fer la fotosíntesi.
Llavors allà s'ha de buscar altres mètodes de fixació, no?
Exacte.
Plantes ja no hi poden.
Les plantes ja no hi poden, aleshores ja no hi haurien vegetals fixats en aquella zona, en roca sí, perquè entrarien després d'algues vermelles i algues calcàries i altre tipus d'algues, però en sorres ja no hi hauria molta vegetació, per dir-ho així, eh? I recordem també que són uns grans productors primaris i també productors d'oxigen i un embornal de diòxid de carboni.
Uh-huh.
Embornal vol dir que el segresten, que l'agafen, per procés de la fotosíntesi, com les plantes de terra, res més lluny de la realitat.
I ara hem parlat de plantes, però quins animals hi viuen en aquests terrenys?
Doncs mira, podem definir tres tipus de posicions, no? Tres tipus d'allò que els hi toca viure. Els que viuen enterrats dins la sorra,
mm-hmm.
els que viuen just a la superfície de la sorra o els que viuen uns metres amunt, vale? Més lliures.
Doncs som-hi.
Molts mol·luscs i anèl·lids, o sigui, cucs, opten per l'estratègia d'enterrar-se a la sorra, tant per alimentar-se com per passar-se desapercebuts.
Ah, clar, és una manera de protegir-se.
Ah, exacte. Molts anèl·lids, com s'alimenten també d'aquesta matèria orgànica que hi ha pels primers centímetres de les sorres de mar, i els mol·luscs s'enterren, i com són filtradors, molts de, per exemple, ara estem parlant bàsicament dels bivalves, mm-hmm. és a dir, de les petxines, de les navalles, d'aquest tipus de mol·luscs. S'enterra a la sorra i, per tant, a partir d'allà filtren. Una petita part la deixen a la superfície i a partir d'allà el moviment de l'aigua és el que els hi va portant aquests nutrients i aquests mm-hmm. aliments. Com hem dit, tallines, navalles, escopinyes, cucs, els poliquets, per exemple, i el que hem dit, que no només aprofiten per amagar-se, sinó per alimentar-se de la part de la matèria orgànica, aquella que hem comentat abans. Just per damunt la sorra és un territori que també està molt atapeït o molt freqüentat per mol·luscs i per peixos, peixos que viuen al fons.
Uh-huh.
Per exemple, tota la família dels peixos plans, és a dir, llenguados, roms, turbots, pedaços, aquells peixos que s'han adaptat a una forma planera a viure junts, just per sobre, uh-huh. i tot, s'enterren
sí.
de tant en tant per passar desapercebuts, per camuflatge o per caçar.
Ah, carai.
Perquè enterrar-se no és només una estratègia perquè no se't mengin, sinó per menjar tu a qui et passa per sobre.
Clar, perquè no et veuen.
Ah, exacte, no et veuen. També, les rajades, les vaques tremoloses, que és la rajada, aquella rajada que dona corrent per la part de sota, que té una descàrrega elèctrica, també s'enterren. També les aranyes, aquell peix que ja sabem que és verinós, que si ens punxa amb l'aleta superior té verí. Les rates, que és un altre peix que a vegades potser la peixateria ho heu comprat per fer sopa, també s'enterra a la sorra per passar desapercebut. També s'enterren moltes vegades per passar desapercebudes les sípies, també, però aquestes s'enterren per caçar directament.
Aquestes ja no pateixen per la seva integritat.
Enterren, treuen un petit tentacle, allò, pum, i quan passa un peixet per davant o un cranc o el que sigui, patapam. Els pops també caminen per sobre de la sorra, normalment quan fan viatges entre zona d'algues, zona de sorra, zona, etcètera. Vale. Però també els cargols de vera, els punxencs, aquells que són tan bons, que ens mengem a vegades, també van caminant per sobre, caminant entre cometes,
mm-hmm.
es van desplaçant per sobre la sorra, i aquests cargols normalment són carronyaires, és a dir, s'alimenten d'aquesta matèria orgànica, o si hi ha un peix mort sobre la sorra, etc. És del que s'alimenten.
Per tant, una mica com els mol·luscs, no?
Una mica aquells, com els
mol·luscs. Ells ho filtraven i el cargol s'ho menja directament.
El cargol s'ho menja directament. I ja per sobre del fons, doncs, molta diversitat també de peixos, mol·luscs, nidaris, per exemple, les meduses, que veiem quan ens anem a banyar a platges com a Pals, com a Sant Pere Pescador, com etc., Empúries, de Porai, doncs també les meduses tenen un paper molt important.
Per tant, hi ha molta diversitat, no?, en aquests terrenys sorrosos.
Molta. Tornem a les praderies, perquè hem dit que les praderies ocupen molta part d'aquesta fons sorrencs a poca fondària. Aquí a la badia de Roses hi ha l'extensió, la praderia de Cimodocea, el que coneixem com a gram més important de tot Catalunya. Uh-huh. Pràcticament des de l'Escala fins a Roses, des de punta a punta de la badia, i des d'uns 4 metres de fondària, 3-4 metres de fondària, fins als 15-20 metres de fondària. Doncs en tota aquesta extensió s'han arribat, i va haver-hi un cens de biodiversitat, el que es diu, i s'han arribat a classificar 210 espècies diferents.
Déu-n'hi-do, eh?
Per tant, ja veiem lo divers.
Exacte.
Lo poca cosa que pot semblar un fons de sorra a simple vista per qui es capbussa amb unes ulleres, i la diversitat que hi pot arribar a amagar-hi directament.
Passa que no la veiem a simple vista, no? Perquè, com deies, molts dels peixos, molts d'aquests animals
viuen enterrats a la sorra. Com el desert també, eh? El desert terrestre també hi ha moltes espècies que viuen enterrades i tampoc les veiem, i també té molta diversitat. I si em permets donar una reflexió final.
I tant.
Parem atenció, per exemple, en tots els treballs aquests que es fan de regenerar les platges de sorra, etc. Què fan aquests treballs? Doncs, per exemple, va un vaixell amb una draga que xucla tota la sorra del fons i la treu a fora de la platja. Mirem l'impacte que té en la biodiversitat aquests moviments de sorres.
Clar, poden agafar tots els peixos i tota la biodiversitat que hi ha allà sota.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquest guaita en què ens has descobert aquests terrenys submarins, les sorres submergides. I tota la biodiversitat que acullen.
Ens hi tornem a trobar.